L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de la Samute. Avui dimarts, dia 29 de març, destacarem... Detingut a Bilbao un dels atracadors del cop de Cambrils on va morir la jove rapitenca Estela Calduc. Crearan hàbitats complementaris als arrossars al Delta. La contaminació d'origen agrícola es redueix al tram final de l'Ebre. Llum verd al gasoducte per al magatzem de gas. Aquestes i d'altres notícies, ara al nostre informatiu. L'Ertzaintza, de la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han dut a terme una operació conjunta que ha permès detenir aquest dimarts al matí cinc presumptes atracadors a Bilbao, els quals es considera molt perillosos. Entre ells, hi hauria un dels dos homes que va atracar el Banc Santander de Cambrils l'octubre de l'any passat en un cop que va costar la vida a una caixera. Concretament, s'hauria detingut a l'autor material d'aquella mort. Cal recordar que la víctima era la rapitenca Estela Calduc, de 25 anys, que el dia de l'atracament substituïa la persona que s'ocupava habitualment d'atendre a la caixa de l'entitat bancària. La noia no va oposar resistència a les exigències dels atracadors ni va fer moviments estranys, però va rebre el tret de la bala al coll i va morir dessagnada quan els atracadors marxaven sense haver aconseguit el botí. De moment, no se sap si l'altre atracador està entre els detinguts. Sí se sap, però, que els cossos policials atribueixen als detinguts atracaments arreu de l'Estat. També ha transcendit que els atracadors tenien la residència establerta al País Basc. Segons informa l'Ertzaintza, a l'operació també hi van participar la policia espanyola. Un grup format per agents dels quatre cossos policials ha treballat durant mesos per aconseguir desarticular la que es considera la principal organització de l'Estat dedicada a atracar entitats financeres. Ara, els agents creuen que les detencions els permetran aclarir un gran nombre de fets delictius d'aquests tipus, duts a terme arreu de la geografia estatal, especialment a la zona cantàbrica.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El grup ecologista CEO BirdLife i Riet Vell han firmat un acord per introduir millores ambientals a la finca d'arròs ecològic que l'empresa té al Delta de l'Ebre amb l'objectiu d'afavorir la diversitat biològica dels arrossars. Concretament, els treballs consistiran a crear hàbitats complementaris als arrossars, amb la qual cosa es deixarà una superfície de 3,45 hectàrees sense cultiu durant dos anys. Segons publica el diari El Punt, en 2,5 hectàrees es mantindrà el terreny eixut, mentre que a l'altra hectàrea hi haurà una làmina d'aigua d'abril a setembre i en tots dos casos s'evitarà el creixement de la vegetació. Una mesura que beneficiarà espècies com ara la perdiu de mar, un au en perill a Catalunya que necessita zones eixutes sense vegetació per criar. El projecte és finançat pel Ministeri de Medi Ambient.
Serveis informatius de Mute.
La contaminació d'origen agrícola, produïda per les substàncies químiques utilitzades per combatre les plagues i les males herbes del conreu i que arriben al medi fluvial, presenta una tendència a la baixa al tram final de l'Ebre. Això ho constaten els informes que realitza anualment la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre sobre la xarxa de control de plaguicides al llarg de tota la conca. Segons el darrer informe, corresponent al 2010, als punts de mostreig d'Ascó i Tortosa es van analitzar la presència de fins a 37 substàncies amb uns nivells que compleixen l'establert per la normativa europea. Així, a l'estació d'Ascó, la suma de tots els plaguicides controlats no arribava als 100 nanograms per litre, mentre que a la de Tortosa aquesta xifra es va superar puntualment durant el mes de febrer, mentre que la resta de mesos analitzats es va situar per sota d'aquest llindar. l'any 2009 sí que es va detectar una punta de presència de pesticides en les mostres preses a l'estació de la Confederació a Tortosa, que va donar lloc a un incompliment de la normativa. Concretament, es van superar els nivells permesos d'endusulfan, una substància que s'utilitza per al control de les males herbes. Amb tot, la sèrie de dades recollides per la Confederació des de l'any 2002, en compliment de la Directiva Marc de l'Aigua Europea, mostra una clara tendència a la baixa pel que fa a la presència de plaguicides al tram final del riu. Segons explicava el Diari de Tarragona, el cap de qualitat de les aigües de la Confederació, Javier Sant Román, en els resultats hi pot tenir a veure una certa millora en les pràctiques agrícoles, però el que resulta més determinant són els cabals que han circulat cada any pel riu. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre remetrà els resultats d'aquests informes a les comunitats autònomes i als regants de tota la conca de l'Ebre per tal de que coneguin l'estat del riu i apliquen mesures per continuar millorant la qualitat de les aigües fluvials. La Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria va otorgar a Enagás Societat Anònima l'autorització administrativa per construir el gasoducte que ha de connectar el magatzem submarí de gas del projecte Castor davant de la costa del Canà i Vinaròs amb el sistema gasista estatal a través de la canonada Tivissa-Paterna. L'Estat també va aprovar el projecte executiu i la declaració d'utilitat pública de l'obra. El nou gasoducte tindrà 11,6 quilòmetres de longitud i anirà des de l'estació de bombament de gas dels Valentins, a Ulldecona, fins a la planta de tractament de gas terrestre del projecte Castor, que està a Vinaròs. També afectarà els termes de Sant Rafel del Riu, Traiguera i Sant Jordi, al Baix Maestrat. El pressupost de l'obra és de 6,8 milions d'euros i el termini d'execució de 22 mesos. En principi, s'han desestimat les al·legacions presentades per introduir canvis en el traçat. L'Ajuntament d'Ulldecona havia demanat una modificació del recorregut per reduir l'afectació ambiental al riu Sénia i també que es desviés la canonada aprofitant els camins per rebaixar així l'impacte a les finques. Les al·legacions, però, no han estat contestades, segons va precisar l'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura. El projecte Castor, que impulsa l'empresa Escal UGS, està considerat estratègic i prioritari pel govern de l'Estat, ja que es tracta d'una infraestructura que permetrà emmagatzemar 1.300 milions de metres cúbics de gas. Actualment, Escal està construint els 8 quilòmetres de gasoducte terrestre i properament començaran els 22 quilòmetres de canonada submarina.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El ple de l'Ajuntament d'Amposta aprovar l'ampliació de la plaça sobre l'aparcament soterrat per poder convertir el centre de la ciutat en un gran espai comercial. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Doncs, efectivament, el ple de l'Ajuntament d'Amposta, en sessió ordinària d'ahir al migdia, va aprovar per unanimitat la modificació del projecte de l'aparcament soterrat de l'Avinguda Santa Bàrbara i de la plaça Elisabet, de manera que se n'ha ampliat l'àmbit. L'ampliació de la zona peatonal afecta una part del carrer Palau i Quer, una part del carrer Primer de Maig i també un tram de la carretera Simpàtica. Aquesta ampliació suposarà un increment de 135.800 euros del pressupost inicial que aportarà l'Ajuntament, ja que la modificació s'ha de realitzar a instàncies de la Corporació Municipal. En aquest sentit, també es va modificar el contracte amb l'empresa concessionària de l'aparcament EISA, de manera que serà l'Ajuntament qui en farà l'aportació econòmica. Amb aquesta ampliació, la plaça Ramon Berenguer IV tindrà una superfície de 6.800 metres quadrats, de manera que, unida als carrers peatonals, la zona comercial d'Amposta esdevindrà la més important de les Terres de l'Ebre. D'altra banda, abans de donar inici als punts de l'ordre del dia, el ple de l'Ajuntament va voler fer constar en acte el condol de tots els grups polítics per la mort de Josep Guar, el teixidor, i també va acordar fer-lo arribar als familiars de qui, com va dir l'alcalde Manel Ferrer, fou un dels representants més genuïns dels cantadors de la Jota a les Terres de l'Ebre. En l'apartat de pregs i preguntes a instàncies del Partit dels Socialistes també es va felicitar els artistes responsables de l'espectacle Giribecs, que es va presentar durant la inauguració el passat cap de setmana del parc que du el mateix nom. L'alcalde va fer extensiva la felicitació als ciutadans d'Amposta per l'assistència massiva a l'acte i va explicar que es calcula que hi van assistir unes 5.000 persones.
Deltebre pavimentarà 34 carrers, millorant així 8 quilòmetres de via. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa.
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Deltebre ha adjudicat a la UTE Afix-Aspros el projecte de pavimentació de diversos carrers del nucli urbà de Deltebre, que inclou la millora de 34 vials que actualment es troben en mal estat pel deteriorament del paviment. En total hi ha previst asfaltar més de 8 quilòmetres de carrers, entre els que trobem l'Avinguda Robert Graupera, Avinguda Generalitat, Avinguda Catalunya, Avinguda Sant Jaume, carrer Habana, carrer Antoni Gaudí. Els treballs consistiran en reparar i anivellar els carrers i col·locar el nou paviment, a més de restituir les marques de vial i la senyalització horitzontal. Gervasi Aspa, alcalde de Deltebre.
Inventarem 439.000 euros en el que és l'asfalt de carrers del municipi. Més de 35 carrers s'han asfaltat en aquesta obra.
El projecte s'ha adjudicat per 439.779 euros amb 94 cèntims i es finançarà amb una subvenció extraordinària del POS 2011 de 263.866 euros. Les obres està previst que comencin a principis d'abril i el període d'execució dels treballs és inferior a 2 mesos.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Un any després de l'apagada analògica, la recepció de la TDT continua sent encara un autèntic mal de cap per als veïns d'algunes zones de les Terres de l'Ebre. Municipis petits i situats en un entorn orogràfic complicat, però també d'altres mitjans, com ara Ulldecona, encara denuncien l'existència de dificultats en la recepció, que impedeix gaudir del servei amb normalitat. Tot i que la implementació de les mesures del Pla Connecta, endegat pel govern, va permetre solucionar moltes mancances tècniques detectades inicialment, la debilitat del senyal en alguns pobles han portat els ajuntaments a reclamar solucions definitives. La dispersió de la població i l'orografia complicada no han jugat precisament a favor de l'expansió de la TDT a les Terres de l'Ebre. Els municipis amb problemes o amb limitacions serioses de la recepció són diversos en les comarques de la Terra Alta, el nord de la Ribera d'Ebre i les poblacions situades als ports com Paüls. Però, sorprenentment, no són els únics i així municipis força més grans i comunicats on, aparentment, la recepció no hauria d'oferir grans inconvenients es veuen afectats per diverses mancances relacionades amb la TDT. Aquest és el cas d'Ulldecona i els seus barris. Tot i reconèixer que la situació ha millorat sensiblement respecte al moment de l'apagada analògica, després de nombroses gestions i modificacions per part dels tècnics, els usuaris poden veure la televisió en condicions en funció del moment perquè la cobertura no és bona. L'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura, assegura que es tracta, però, d'una situació que es repeteix en municipis veïns del Montsià, parts del nucli urbà de la Sénia, Alcanar o Sant Carles de la Ràpita, així com en d'altres punts de les Terres de l'Ebre. I les queixes, en primera instància, sempre acaben recaient al mateix ajuntament, que intenta canalitzar-les per trobar una solució. Però els problemes, a més, escapen ja a l'àmbit estricte de les zones d'ombra o sense recepció adequada, sinó a l'activació dels nous canals. Així, Ventura lamenta que, tot i que ja fa mesos que ja funciona en proves i va ser inaugurat fa poc el canal Esports 3 de Televisió de Catalunya, encara no es pot veure al nucli urbà d'Ulldecona. Núria Ventura.
I després un altre problema, que és la cobertura del canal Esports 3 de Televisió de Catalunya, que sí que als barris hi ha alguns indrets on depèn del dia la pots veure, però al nucli d'Ulldecona no es veu mai. I per tant això fa que la gent se queixen, evidentment, perquè abans tenien unes retransmissions esportives per TV3 que ara no les tenen i s'han quedat sense poder seguir els partits de bàsquet o el que vagin fent al llarg de la setmana.
De moment, de poc han servit les demandes i peticions municipals efectuades davant de la Direcció de Televisió de Catalunya, com tampoc les reclamacions dels veïns usuaris directament al canal. L'alcaldessa d'Ulldecona va concloure que els instal·ladors també han demanat explicacions, però encara no se sap quan es podrà veure el canal Esports 3. A partir de divendres que ve, es celebrarà al canal la segona edició de les Jornades Mediambientals, unes jornades que ahir es presentaven a l'Ajuntament canareu. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens porta aquesta notícia.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui de qüestions mediambientals perquè a través d'una roda de premsa l'equip de govern del nostre ajuntament presentava ahir el calendari i programa d'aquestes segones jornades mediambientals d'Alcanar, unes jornades que començaven l'any passat i que enguany amplien i milloren el seu programa d'activitats. Un programa que començarà divendres que ve a través de l'acte de presentació de les jornades i també ja la primera de les presentacions literàries de les vàries que n'hi hauran al llarg de la propera setmana en unes jornades mediambientals que, tal i com reconeixia el regidor d'aquesta àrea al nostre ajuntament, Josep Maria Sancho, enguany s'ha volgut, a l'hora d'elaborar el programa d'activitats, revisar la nostra història pel que fa als aspectes naturals del nostre entorn, fixant-nos especialment en la Serra de Montsià. Josep Maria Sancho.
En aquest any hem buscat donar-li un contingut, diem-hi, una mica pot ser reivindicatiu a nivell de la història, en fer, en reconèixer i també d'alguna manera promocionar tot el que marca els nostres vells, com puguen ser la Serra de Montsià, puguen ser les senderes, com també hi ha unes jornades explícitament per parlar de la Serra de Montsià, organitzades pel Museu del Montsià, i com tampoc pot ser d'una altra manera, doncs també se faria una plantada d'arbres, que en aquest any, d'alguna manera, el que sí que hem plantejat que compte de plantar pins, que és una planta que aquí al terme, i sobretot tota la falda del Montsià, ja en tenim prou, hem pensat en recuperar una mica totes aquelles plantes autòctones que d'alguna manera doncs ja no es coneixen, i intentar fer-ho d'una manera didàctica que hi ha llocs que siguin molt assequibles tant per les escoles, pensant sobretot en les escoles, en què se pugui anar i es pugui veure aquelles plantes que són autòctones d'aquí, no?
A banda d'aquesta plantada que comentava el regidor, prevista per diumenge que ve, dia 3 d'abril, al llarg d'aquests dies, com dèiem anteriorment, hi hauran també diferents presentacions literàries, exposicions, xerrades divulgatives i una sortida a la Serra de Montsià per diumenge dia 10 d'abril per conèixer els itineraris que el nostre ajuntament ha marcat per la serra. També dissabte, dia 9, hi haurà una jornada íntegrament dedicada aspectes divulgatius de la serra pel que fa al seu patrimoni cultural, els bolets, la flora, els invertebrats o la fauna de la nostra serra, així com aspectes dedicats a l'ús públic, a les noves tendències del turisme o el mapa cartogràfic, així com les construccions de la pedra en sec. Com dèiem, les jornades mediambientals d'Alcanar s'inauguren divendres que ve, s'allargaran fins diumenge 10 d'abril.
Serveis informatius de Mute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre estrenava ahir dilluns un nou tram de 13 quilòmetres de l'anomenat Camí Natural de Tortosa a l'Aldea, que acabarà enllaçant amb la Via Verda del Baix Ebre. El nou tram compta amb 3 àrees de descans i se sumarà als 49 quilòmetres actuals que hi ha ara des de Tortosa i fins a Arnes a la Terra Alta, al límit amb el Baix Aragó. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta informació.
I és que la Via Verda, juntament amb el riu Ebre, és un dels actius turístics més importants que té el territori, amb 25.000 usuaris anuals. Està previst que durant el pròxim mandat s'executi el tram que queda des de l'Aldea del Tebre per poder enllaçar 90 quilòmetres de Via Verda per tot el territori ebrenc. Des de l'Ajuntament de Tortosa, en l'acte de posada en marxa d'aquest nou actiu turístic, el regidor de Promoció Econòmica i Turisme Tortosí, Ricard Forés, destacava la importància que la Via Verda té i, a més, el fet de que passe pel nucli urbà del municipi. L'escoltem.
Des del punt de vista de Tortosa s'agafava la Via Verda a la part de Jesús i ara la Via Verda se podrà agafar aquí al pont del ferrocarril, al marge esquerre, i d'aquí anar cap a l'Aldea. A l'espera també de que ja s'ha adjudicat la tram del pont del ferrocarril que s'adequarà com a vianants i com a Via Verda. Per tant, estem portant la Via Verda al nucli, al centre de la ciutat de Tortosa. I això, des del punt de vista turístic, és importantíssim i d'una importància, que és molt remarcable perquè és un dels nostres potencials turismes de futur. I després, des del punt de vista ciutadà, també el que estem fent és fer un tram més de carril bici que va entre el pont del ferrocarril i el pont nou, que s'uneix a la resta de carril bici que hem anat fent durant aquest mandat al municipi. Per tant, ja tenim uns trams de carril bici bastant importants.
D'altra banda, el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Dani Andreu, explicava que aquest camí dona continuïtat a la Via Verda que comunica el Baix Ebre i la Terra Alta des del Baix Aragó. El tram de 13 quilòmetres que es va posar en marxa ahir mateix ha suposat una inversió de 90.000 euros que han estat subvencionats per Pla de Tour de la Generalitat i el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. D'altra banda, Andreu també explicava que la redacció del projecte executiu del tram l'Aldea del Tebre està contemplat als pressupostos per al 2011. L'escoltem.
Presentem avui esta part del camí natural, el sector entre Tortosa i l'Aldea, un sector de 13 quilòmetres, que dona continuïtat a la Via Verda. Una Via Verda que naix al Baix Aragó, passa per la comarca de la Terra Alta, passa per la comarca del Baix Ebre i acaba aquí al pont del ferrocarril de Tortosa. Este pont que ja està iniciat les obres, adjudicades almenys, i que donarà continuïtat al pas del riu i d'esta manera poder passar per aquest camí de la natural fins a l'Aldea. Amb una previsible continuïtat pel que serà el sector 2, que serà entre l'Aldea i del Tebre, en un projecte executiu que està aprovat de cara als pressupostos del 2011.
També explicar que, coincidint amb l'estrena d'aquest nou tram de camí natural, els Consells Comarcals, tant del Baix Ebre com de la Terra Alta, han editat una guia d'itineraris per a les dues comarques, aprofitant la xarxa de la Via Verda i de les antigues estacions de tren rehabilitades. En total, s'ofereixen 17 escapades o itineraris per fer en bicicleta, però també rutes de camins naturals que queden fora de la Via Verda, com és, per exemple, el GR7 a Paüls.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Parc Natural dels Ports compleix 10 anys i, coincidint amb l'efemèride, el parc ha donat a conèixer que ha instal·lat comptadors per saber el nombre de visitants. Els mecanismes electrònics col·locats en 6 pistes i 2 senderes permeten saber amb més precisió els vehicles i persones que entren i surten de l'espai natural protegit. Segons les primeres dades, unes 250.000 persones visiten anualment el Parc Natural dels Ports, segons han registrat els responsables de l'àrea d'ús públic i educació ambiental d'aquest espai natural protegit, que enguany compleix el 10è aniversari de la seva creació. I és que, per primera vegada, el parc aporta unes dades bastant aproximades del nombre real de visitants gràcies a la instal·lació de diversos comptadors. Per poder-ho fer, l'any passat es van instal·lar una espècie de comptadors de vehicles en 6 pistes d'accés al parc i uns comptadors de persones en 2 senders principals del massís. D'aquesta manera, el parc disposa de dades molt precises sobre el nombre de visitants, explicava Josep Maria Forcadell, responsable de l'àrea de l'ús públic. Fins ara, només s'efectuaven estimacions de visitants a partir de les persones que s'atenien als diversos centres d'informació del parc, però tenint en compte que solament un 10% dels visitants passen per aquests centres, les dades eren molt poc reals. Ara, des del 2010, i gràcies a aquests comptadors de vehicles i persones, es poden tenir dades més fiables i aproximades del nombre real de visitants que acull el Parc Natural dels Ports. Els comptadors estan camuflats en les principals pistes d'accés i enregistren l'hora d'entrada i de sortida dels vehicles, explicava Anna Ávila, responsable de l'àrea de manteniment del parc. Els comptadors d'excursionistes estan instal·lats als començaments dels senders de la Caramela i als estrets d'Arnes. El 12 de juny del 2001, la Generalitat va crear el Parc Natural dels Ports i la Reserva Natural Parcial de les Fagedes i va anomenar com a director l'enginyer tècnic agrícola Rafael Balada, que fins aleshores ho havia estat del Parc Natural del Delta de l'Ebre. En aquests 10 anys s'han destinat més de 15 milions d'euros a inversions i manteniment de l'espai natural. Entre aquestes inversions hi ha l'adequació o la creació de noves àrees de lleure o recreatives. Es tracta de zones de fàcil accés amb vehicle, amb senyalitzacions informatives de l'espai i un punt de partida de diversos itineraris excursionistes de divers grau de dificultat. Al decurs d'aquesta dècada, les brigades del Parc Natural dels Ports han netejat més de 600 quilòmetres de senders i s'han creat un total de 23 itineraris senyalitzats que sumen en total 110 quilòmetres.
Serveis informatius de Mute.
El projecte Rutes Caleres oferirà diversos recorreguts que donaran a conèixer i posaran en valor el patrimoni natural i històric de l'Ametlla de Mar. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens informa.
Descobreix el Port, un circuit amb panells interpretatius pel Port de l'Ametlla de Mar, va ser la guspira que va fer néixer el projecte de Rutes Caleres, amb la voluntat de donar a conèixer el territori i posar en valor el patrimoni cultural, natural i històric del municipi. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar posa en marxa aquesta iniciativa, que estarà formada per diferents recorreguts que es podran fer a peu o amb bicicleta. Des del Consistori de Caleres s'han marcat uns objectius molt clars: posar en valor totes les parts del patrimoni i terme municipal, crear una oferta d'oci cultural en sintonia amb l'esport i el medi ambient, que tindrà vigència tot l'any, són les fites d'aquesta iniciativa. A través de les rutes escaleres, els visitants podran conèixer la costa, la rica fauna i flora, entre d'altres actius del municipi, com la praderia de Posidònia més gran de Catalunya i els vaixells enfonsats de la Primera Guerra Mundial que dormen al fons marí Calero. A més, hi ha previst altres recorreguts vinculats a l'esport, com rutes de senderisme i BTT. No mancaran, tampoc, les rutes on es donarà a conèixer el patrimoni arquitectònic i històric de l'Ametlla de Mar. Xavier Soler és el tècnic de la Regidoria de Medi Ambient.
En aquests moments de crisi, s'han de buscar alternatives. L'alternativa rau al nostre propi municipi i és dinamitzar aquells punts d'interès, aquell patrimoni natural i cultural que durant anys hem tingut aquí un municipi que no hem sabut explotar. Llavors, des de la Regidoria de Medi Ambient i des de l'Ajuntament s'està treballant en crear una xarxa de rutes que lligui a aquests punts d'interès, una per ficar en valor al nostre municipi i l'altra també per respectar i mantenir aquests punts d'interès que a la vegada portaran que el nostre municipi sigui algo diferent a l'oferta que s'està tenint d'estada.
El projecte Rutes Caleres té un pressupost de 120.000 euros que es destinarà a la senyalització i promoció d'aquests itineraris. També s'editarà una guia on es donarà a conèixer aquestes rutes. El 50% del cost estarà subvencionat pel grup d'acció local del litoral de la Costa de l'Ebre. Aquest grup és l'encarregat de gestionar els diferents ajuts de l'Eix 4 del Fons Europeu de Pesca, el FEP, pel desenvolupament del litoral costaner i fluvial de les Terres de l'Ebre, depenent de la pesca.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Continuarem en les properes hores amb aquest cel enterbolit de núvols alts i prim, més clarianes, més estones amb sol cap a Ponent i comarques tarragonines i encara durant aquestes primeres hores amb més presència de núvols i un temps una mica insegur, poden caure encara algunes gotes cap a les comarques del nord-est. Tot i això, la inestabilitat arribarà de cara al migdia tarda amb força núvols i amb ruixats que seran localment intensos a les comarques interiors de Barcelona, Girona, punts del Pirineu, acompanyats de tempesta i fins i tot de calamarsa. De cara al vespre i durant la propera nit i matinada, també aquestes precipitacions podran arribar a punts del litoral, sobretot més probables cap a la costa central i Costa Brava, i no són descartables en altres punts, però sí de manera més feble i més dispersa. Tot això farà que avui les temperatures no s'enfilin tant com ahir, els valors més alts no passaran dels 17, 18, 19 graus, la cota de neu situada entorn als 1.500 metres, i demà encara parlarem de restes d'inestabilitat, d'alguns ruixats de tarda, però serà a partir, sobretot de dijous i al llarg de la resta de setmana, quan s'imposarà el sol, l'anticicló i les temperatures tiraran cap amunt.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res. Now the gravy train's run over you.